L'Art d'Educar, amb Isabel Gaià i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
Bon dia i benvinguts a aquest programa de l'Art d'Educar. Avui parlarem sobre l'Escola Nova 21, debatrem algunes de les propostes de canvi que promouen per poder aconseguir un sistema educatiu avançat i com dur-ho a la pràctica, que no és gens fàcil.
L'Escola Nova 21 impulsa un procés de treball conjunt entre escoles, comunitat educativa, administracions públiques, entitats, universitats i institucions internacionals. Un procés que es proposa ajudar a dibuixar les claus que permetin moure'ns cap a l'objectiu conjunt d'un sistema educatiu avançat. En aquest procés es parteix del convenciment que l'educació millora a través de la col·laboració, de l'intercanvi i l'aprenentatge mutu entre infants i joves, entre mestres, entre escoles i entre societats. Les escoles catalanes, que van ser referents de la renovació pedagògica fa 100 anys, havien après al seu torn d'altres escoles i pensadors. I aquesta espiral d'aprenentatge és la que s'ha de mantenir i promoure. Per això, Escola Nova 21 vol crear i fer créixer un ecosistema que intercanvi, que aprengui, que millori el seu treball i que ajudi al canvi de tot el sistema educatiu. El passat dia 20 d'abril, el grup de mestres del Priorat van organitzar un cinema fòrum on es va projectar un documental que mostrava el treball dut a terme en un centre de secundària dels Estats Units. El documental mostrava la metodologia que utilitzaven per tal de motivar els alumnes a aprendre i a la vegada adquirir tota una sèrie d'habilitats com saber treballar en equip, ser creatius, responsables, enginyosos, saber observar, fer-se preguntes per resoldre problemes, ser crítics. En definitiva, totes aquelles habilitats que els seran útils després per la vida. Resumint, podem dir que prioritzen la manera d'ensenyar aplicant metodologies actives sense haver d'aprendre tots els continguts de memòria per abocar-ho en un examen ni estar supeditats a donar tots els continguts que hi ha en el currículum actualment. Entre els assistents al fòrum va sorgir un debat molt interessant, on es va veure la necessitat d'introduir canvis. Cal reconèixer que hi ha moltes escoles i mestres individualment que ja fa anys que estan innovant, però també és necessari que hi hagi coordinació, intercanvi d'experiències i participació de l'alumnat i de les famílies.
És per això que hem considerat adient continuar aquest diàleg en el nostre programa. I ho volem fer amb persones que creuen en aquest projecte d'Escola Nova 21, que han dedicat esforços en fer canvis per motivar els alumnes, i també amb l'opinió dels pares, que tenen un paper molt important quan es planteja fer canvis en l'educació. Per parlar de tot això, avui ens acompanyen en Joan Lluís Barceló, cap d'estudis de l'Escola Antoni Vilanova de Falset.
Hola,
hola, Joan Lluís. És també centre adherit a l'Escola Nova 21. La Georgina Anguera, que és mare de l'escola i també està en l'AMPA.
Hola, Georgina. Hola, bon dia.
Rosa Sans, que és la psicopedagoga de l'Institut Priorat de Falset.
Hola, bon
dia. Rosa. I la Montse Mateos, que és cap d'estudis del cicle formatiu de l'Institut Priorat de Falset. Hola, Montse.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots. I començarem una mica, doncs, amb aquest debat que volíem continuar del Cinefòrum. Per començar, creieu que l'escola necessita un canvi metodològic que tingui per objectiu desenvolupar les habilitats que ajudaran els alumnes a créixer com a persones i saber adaptar-se a les necessitats del futur?
Segur que els canvis, en un món on el canvi és l'única constant, segur que els canvis són necessaris a l'escola, a la nostra societat. Segur que els canvis els necessitem per sobreviure. Ja no és una qüestió de predileccions, sinó de necessitats. Llavors l'escola ha de fer algun canvi en quant a les seves metodologies i no ha de perdre de vista, i m'agradaria començar parlant sobre això i enfocar-ho també des de la mirada de les persones que el canvi els espanta o els assusta. No? Crec que el canvi no ha d'oblidar que la funció de l'escola és transmetre un patrimoni cultural que no podem perdre de vista. Per tant, quan parlem de continguts no ens hem d'espantar, hi ha un patrimoni que ha de quedar. La humanitat sobreviu gràcies a això, a transmetre'ns un patrimoni, el castellà, un acervo cultural, i això hi ha de ser. Però també és veritat que el futur incert que espera als nostres fills i els mateixos adolescents d'avui en dia, això de l'ara és demà, aquest debat que està en línia, no? Ara ja és demà, ja està canviant el món així, doncs requereix de que fem alguns canvis importants a la manera com ensenyem els nens, i millor encara, i expressat amb més claretat, a la manera com els nens aprenen, i més que la nostra manera d'ensenyar. No? Perquè està clar que l'aprenentatge, ara, amb els coneixements que tenim, i ara en parlem fa una mica de neurociència, tota la investigació científica que hi ha al voltant del que és aprendre, ens diu que algunes maneres d'aprendre fan que els aprenentatges quedin d'una manera permanent, siguin transmutables, els puguis canviar d'escena, els puguis utilitzar com una eina més per sobreviure o per viure en aquest món. No? I per tant, aquesta és la metodologia que ens interessa, la metodologia que té evidències de que els aprenentatges perduren en el temps i són una eina per a sortir-se'n. No? I per això ens hem d'oblidar d'aquella visió de l'home renaixentista que sabia moltes coses, no? I torno a lo de l'acervo cultural, al patrimoni, sí, hem de mantenir un cos important del que és el coneixement, però hem d'oblidar el Leonardo da Vinci. L'únic que ens interessa amb ell avui en dia, en quant als alumnes que tenim, és la creativitat i la capacitat per inventar coses. No la capacitat per a dominar molts sabers diferents i moltes rames de coneixement, sinó que els continguts clau, que és el que parla el nostre currículum, i que aquesta metodologia potenciï la capacitat d'expressar-los o d'utilitzar-los en contextos reals. No? Que vendria a ser una mica el que és una competència, seria això, seria aquests continguts clau que hi han de ser, que no van en contra de les competències, aquesta dicotomia competència versus continguts no existeix realment, perquè els continguts hi han de ser, és impossible ensenyar una competència sense continguts, no? Poder-los utilitzar en un espai concret i a més poder-los traslladar a d'altres espais diferents on d'entrada no sembla que siguin útils.
Jo, per exemple, l'altre dia va venir una empresa a fer una xerrada dels alumnes. Nosaltres, jo estic a la FP, per tant, formem alumnes per anar a treballar, no? I l'empresa deia, explicava, és una empresa bastant important, és de sanitat, no? I deia què buscaven els seus treballadors, no? O sigui, quan fan una oferta laboral està clar que tots tenen la titulació, sigui un metge, sigui una infermera, tots tenen la titulació, llavors què busquen? Pues busquen, per exemple, que aquella persona tingui empatia, busquen que sàpiguen treballar en equip, que gestionin les seves emocions, que orientin el seu esforç cap a obtindre els objectius que volen. Per tant, si l'empresa vol això, si el que ens demanarà el món laboral és això, els nostres alumnes també els hem d'educar amb tot això, no? En gestionar les emocions, en saber treballar en equip, en ser creatius. Després, a diferents ponències que, bueno, la Rosa també ha anat, no? Pues amb el Marc Vidal, el Sala Martí, el José Antonio Marina, un filòsof, tothom recau en potenciar la creativitat dels alumnes. Vull dir que això serà superimportant. Molts llocs que avui en dia existeixen, d'aquí 20 anys, un 60% dels llocs de feina que existeixen ara no existiran. Per tant, hem de fer un alumne que sigui capaç d'adaptar-se a aquest canvi, a canvi tan gran que serà, no?
Llavors, per aquestes noves orientacions i aquests canvis que cal introduir, el currículum que està establert actualment impedeix aquesta obertura a les noves metodologies, als nous sistemes, aquesta nova manera de fer ensenyar, o no?
El currículum, en teoria, és un currículum obert i flexible, i moltes vegades la responsabilitat cau, no?, entre tots, no? Pues la família, l'escola, els professors i els alumnes. Jo crec que el més important, sobretot, és utilitzar els recursos tecnològics que tenim a l'abast, però ben utilitzats a l'aula, sobretot fer que l'aprenentatge sigui significatiu pels alumnes, i la manera de treballar més per projectes, amb treballs més complexos, individuals, col·lectius, i no tant fer exàmens, no? l'examen reproductiu, este, anar-lo eliminant, sinó fer trobar aquell equilibri, no?, entre la manera de treballar i saber si s'ha assolit aquell contingut, que és molt important.
Però precisament, i a vegades, parlant amb professors de secundària o d'universitat, quan es plantegen fer canvis metodològics o portar un altre tipus de dinàmica dins de les classes, que no sigui donar el contingut i punt, i que l'altre, doncs, l'alumne s'ho aprengui, surt una mica això, no? Però és que nosaltres tenim un currículum marcat, tenim un currículum que hem d'acabar, perquè després, si han de passar a la universitat o han de fer un examen de selectivitat, doncs han de saber una sèrie de coses. Com si el fet d'haver de donar tot aquest contingut limités poder fer aquest canvi.
Bueno, jo penso que les famílies realment també captem això, perquè una mica el missatge que reps és a infantil la metodologia pot ser una, pot ser més diversa, pot ser més diferent, no fa tanta por canviar. A partir de primària i a l'institut, i l'altre dia ho dèiem, canvia la història radicalment, de la qual cosa se desprèn que el currículum sí que marca i sí que està allà, saps, per lo bo i per lo dolent, o sigui...
És el camí que hem de canviar.
Sí, jo suposo que marca més el què s'ha d'aprendre i quan que no el com. O sigui, el com és més lliure, però jo com a mare sí que percebo que hi és. Inclús hi ha famílies que es plantegen a l'etapa d'educació infantil buscar escoles alternatives i no se'ls acudeix a la primària, perquè saben que a la primària hi ha un currículum que el volen seguir i que volen que sisè és un fill i fa més por en una escola alternativa. Hi ha molta gent que està fent P3, P4 i P5 i després fan el salt. O sigui, sí.
Però
que hi és.
Quin és l'objectiu de fer aquest salt? És que no he acabat d'entendre.
Bueno, perquè suposo que ells entenen que a l'etapa d'infantil hi ha més igualtat a les escoles, o sigui, hi ha una metodologia més a la línia del que estem parlant,
sí.
I després a primària aquests pares tenen por,
sí.
No? I realment volen també que els seus fills tirin endavant amb el currículum, vull dir que el currículum, saps? La por, sí, sí, és que la por, tot se basa en la por de famílies, de mestres...
Sí.
Jo crec que la por també en la direcció de les proves estandarditzades, no?
Sí,
aquestes proves
segur.
Que tenim al final de la secundària, sí. Que hi ha unes competències que es mesuren amb unes proves estàndard, que també seria molt discutible si mesuren realment competències o no, hi ha dubtes sobre això i dubtes sobre gent que sap molt sobre el tema, per tant, la prova estandarditzada una mica ens limita en aquest sentit. Però sí que està clar que la universitat i la secundària es trobaran en poc temps en una situació ben complicada, perquè les universitats a nivell mundial estan difonent la seva informació de manera lliure, gratuïta, i ho fa Stanford, i ho fa Harvard, i ho fa les principals universitats del món, tenen els professors gratis penjades les classes. Llavors, el professor de la Rovira i Virgili haurà de competir amb això. Per tant, hauran de fer alguna cosa, haurà de canviar perquè aquesta pedra es mogui. I després, també està clar que les proves estandarditzades no mesuren algunes competències i alguns aprenentatges que es fan amb altres metodologies. I, per tant, el que diuen és obtenim resultats similars al que seria una escola tradicional, les escoles que es diu que treballen de forma avançada o les escoles, aquests referents d'Escola Nova 21, però és que hi ha altres coneixements que no ens els estan mesurant i que els nostres alumnes tenen, no? I estem parlant d'aquests d'empatia, capacitat de treball amb equip, creativitat, aquestes proves això no ho mesuren. Per tant, és una mica difícil.
És que jo penso que la primera innovació seria contemplar les intel·ligències múltiples, sí. I la diversitat, o sigui, només amb això... De pensar-hi, de pensar-hi. Ja no demano més, només pensar-hi.
Disminuiria moltíssim, sí. Si tinguéssim en compte el talent de cada alumne, sí. Disminuiria el fracàs escolar.
I no estaríem res de nou, perquè a més, que està més que inventar.
Sí, és que el fracàs escolar és perquè, clar, com que només mesurem una part d'aquest nen, pues estem, si no entren aquests límits, que a més són molt estrets, doncs aquest nen, que igual té unes capacitats que es poden desenvolupar i que a més li pujaria l'autoestima, se sentiria més segur i donaria més.
I la motivació.
No? Moltes vegades els bloquegem perquè els estem dient des de P3 no fas bé la lletra, no fas bé això, no estàs quiet, no?
Hem de trobar l'equilibri una mica.
Sí. Ja no és el benestar només. A Stanford, per exemple, el 50% dels alumnes coreans que accedeixen al primer curs, que és una universitat que té moltes beques i els alumnes que van són els més talentosos del planeta, no? Doncs els que entren allí, el 50% dels alumnes coreans se n'han de tornar cap a casa, mentre que un 90% dels finlandesos es queden. Els coreans se n'entornen perquè no tenen capacitat de treball en equip, perquè no ho han fet, no perquè siguin pitjors que els finlandesos, però el seu sistema educatiu molt tradicional, d'hores i hores de memoritzar organització i de treball sistemàtic a casa no els hi dona el que aquesta universitat els hi està demanant, una universitat que forma això els talents del món, quasi, no?
I coneixeu escoles o centres que utilitzin noves metodologies com el treball per projecte? Bueno, jo sé que aquí l'escola s'està fent. Com ara, a l'institut es fa alguna cosa de treball per projectes?
Sí, a l'institut tenim una aula oberta, a tercer i a quart d'ESO, on és un grup reduït d'alumnes, on tenen un ritme d'aprenentatge més lent, i el que fem és adequar una mica al seu ritme d'aprenentatge i després quan arriben a quart fer unes pràctiques amb una empresa perquè bueno, són uns alumnes que a nivell manipulatiu són molt més bons i llavors pues, potenciem aquella sortida i veure que ells pues, poden fer moltíssimes coses i sempre ens funciona molt bé i bueno, és una experiència molt gratificant tant pels professors com pels alumnes. Aconsegueixen acreditar, que és l'objectiu, i després poder saber aquella cosa que se'ls dona bé i poder anar a fer un cicle formatiu per poder desenvolupar la seva feina o la seva empresa o el futur que ells vulguin. Això ho fem aquí a l'Institut de Falset.
Sí, però a part de l'aula oberta, les altres aules no es treballen projectes, no hi ha cap altra...
Se fan projectes a nivell puntual. Estem així en la línia de començar a fer aquest canvi.
Molt bé.
Llavors,
en context d'educació especial, que tornem a ser al cap del camí, que el currículum no apreta, no marca, no tens aquestes proves estandarditzades, allí sí que és molt més fàcil de fer-ho i es fa.
Clar.
Perquè bueno, la motivació allí és molt necessària, si no, no faríem res, i llavors allí es pot fer perfectament.
Per exemple, a la FP el que hem fet aquest any al cicle de TAP, d'atenció a persones en situació de dependència, vam fer com un mini conveni entre l'associació de Taller del Priorat i l'associació de jubilats i aleshores un dia al mes venen els nois del Taller del Priorat i fem una classe amb ells. Per tant, tot el que hem fet ja fèiem molta pràctica, però posem en pràctica aquelles activitats que hem treballat durant aquella unitat formativa i les treballen directament amb aquells nois. També és molt enriquidor que aquells nois vinguin a la classe, perquè per ells és una experiència molt bona, no? I amb els jubilats igual. Intentem doncs, fer una vegada al mes fem una activitat amb ells, que pot ser psicomotricitat, o sigui, tot el que hem fet de teoria ja fèiem pràctiques, però clar, fèiem les pràctiques amb nosaltres mateixos, i és molt diferent quan ho fas amb l'usuari que realment després treballaràs, no? I jo crec que és molt enriquidor per als alumnes i també pel col·lectiu que col·labora.
Llavors, per concretar una mica vosaltres, quines habilitats creieu que és indispensable o prioritàries que es desenvolupin a l'escola prioritàriament per enfrontar aquest futur i per desenvolupar aquestes possibilitats d'ells, no? Per després... doncs poder adaptar-se, aprendre, no? I a fer-ho amb ganes i adquirir els coneixements que necessitin i quines habilitats necessiten per tot això.
Jo diria l'autoconeixement. És molt important conèixer, saber què sents en aquell moment, per què ho sents, què és allò que t'amoïna, per què et bloqueges... L'autoconeixement és molt important, perquè si no molts nanos es bloquegen, no saben què els hi passa, tenen una ràbia o es bloquegen davant d'una situació perquè no saben el que els està passant. Llavors l'autoconeixement jo crec que és molt important. O per què m'agrada molt això i no l'altre, perquè aquell company em molesta i en canvi amb l'altre estic molt a gust. Si, tant per a l'alumne com per als professors i mestres, jo crec que l'autoconeixement és per mi és una competència que hem de tindre.
Sí, les competències que ens descriu el currículum són aquests propòsits de l'educació, són el que l'alumne ha de ser capaç de desenvolupar, l'autoconeixement, i jo encara afegiria d'aquestes qüestions ja més personals el que dèiem abans de la creativitat. Si pensem si tenim aquesta mirada econòmica, que potser no tampoc és tan necessari tenir-la, i per això al principi deia allò del patrimoni cultural, perquè no només hem de mirar el que passarà amb l'economia i el que passarà en el món del treball, però sí que ja és un fet que hi ha molta gent, hi ha la cervesa, per exemple, hi ha el 90% de la venda de cervesa són 4-5 empreses. però després hi ha moltíssima gent que està fent cervesa artesana, que fan, munten petites empreses i que, i que no sobreviuen, sinó que viuen. I és una mica això. Jo crec que anem cap a la direcció de que cada un haurà de proveir-se de les eines per entendre's amb el món, no? I que i realment hi són aquestes escletxes i les haurem de trobar, perquè ja sabem, la societat aquesta, la tecnologia que ens, o la ciència que ens ajuda a entendre l'aprenentatge i que ens fa créixer a tots, per un cantó està també traient llocs de treball i està eliminant la intervenció dels humans a, moltes, a molts sectors econòmics, no? I això ja és una realitat. La Comunitat Europea feia legislació per si hi havia d'haver robots que paguessin la seguretat social. El tema comença a ser realment seriós, no? Llavors, un haurà de proveir-se d'això. I, per tant, l'eina d'aprendre a aprendre, no? Aprendre a aprendre i la creativitat, aquesta combinació d'aquestes dues coses, seran bàsiques.
I creieu que és difícil canviar aquestes aplicar aquestes noves metodologies, que a nivell social també s'entengui que s'ha de treballar d'una altra manera, que a la millor hi ha pares o persones que encara doncs tenen la mentalitat de que no, que l'escola pues, s'ha d'ensenyar el contingut i no tantes tonteries de fer teatres i coses així.
Bueno.
Jo penso que ja fa uns anys que s'han anat fent coses i també es van entenent més, no? Però fins i tot, no sé, a nivell d'administració, en tots els àmbits, o fins i tot del col·lectiu de mestres, perquè no tots els mestres tampoc ho veuen clar, ni els professors.
Llavors, jo trobo que per part de les famílies, no? Entenc, que no vol dir que ho pensi, que hi hagi famílies que al fons pensin, per què ara? Perquè ara, o sigui, no podria passar d'aquí 10 anys que si realment heu decidit fer-ho jo ja sabria que això funciona, perquè ara, saps? Tornem a estar a la por una altra vegada i entenc que hi hagi gent que pensi jo hagués pogut passar, doncs no sé, un altre moment, o trobar-m'ho ja més madur, saps? Més...
Sí,
amb més rodatge.
Les evidències hi són.
Sí. No, és que ja et dic que no vol dir que jo pensi, eh?
En nivells similars i el que dèiem, amb complements que no mesura les proves estandarditzades. Per tant, això no ens ha de fer patir gaire. I a més, quan la ciència avança en això, el coneixement de com aprenem les persones. Jo penso que la resistència al canvi a l'escola és més que natural. Som una institució que la nostra missió número 1 ha estat mantenir l'estatus, mantenir la societat hi ha hagut aquests moments durant la història en què l'escola ha fet un canvi, hi ha hagut una revolució. I ho deia l'altre dia el Lluís Font en una conferència que va fer als mestres. Deia, estem aquest tercer gran moment aquest moment dels moviments de renovació pedagògica de principi de segle, als anys 60, on també va haver un canvi important, i ara estem vivint un altre moment que segurament valorarem amb més claretat d'aquí uns anys, no? Però hi ha una il·lusió, hi ha una, el que li diuen una onada, i realment sí, tens una sensació d'anar, tens una sensació d'estar dalt d'alguna cosa que està passant, no ben bé no tens control del que està passant, absolut, però el departament està beneint el que es fa, tampoc hi està entrant completament, però no està posant ni pals a les rodes, està deixant que es faci la feina, i la gent està treballant en xarxa. I tenim aquesta tradició. Barcelona, per exemple, és una ciutat que pot donar moltes lliçons d'això, de treball veïnal, de la gent ajuntant-se per fer coses, i aquesta força la tenim. Llavors l'hem d'aprofitar per avançar.
Ja, llavors, el professorat necessitaria reforç de formació per entendre aquesta nova etapa que està començant i que necessita... És tot una altra perspectiva nova, no?
Jo crec que necessita...
Llavors es necessita formació o no?
Sí, es necessita formació, però també es necessita, el que deia ell, treballar en xarxa, no? Deia, el Marc Vidal deia que teníem que ser com les sequoies, no? Que les sequoies són arbres molt alts i que el que fan amb les arrels per aguantar-se és crear una xarxa molt important i aguantar-se uns als altres, no? Doncs jo crec que fer una xarxa i explicar les... Perquè s'estan fent moltes coses. El que passa que a vegades només són... A nosaltres ens passa amb els instituts. Posen de Tarragona un institut d'exemple i posen sempre un de molt gran. Quan els instituts petits, en un format més petit, també estan fent coses. Suposo que a les escoles igual, sí. No? Però jo crec que si creem aquestes xarxes i aquestes experiències que estan fent escoles petites, però petites no només com les de Falset, com les dels pobles del Priorat, escoles molt petites, jo crec que ens podem enriquir molt. I sí que necessitem aquesta formació, però a més, jo crec que aquesta transmissió de coneixement i d'experiències que ja s'estan fent.
Però la transmissió i el coneixement jo penso que és bàsic.
Però el paradigma ha canviat de formació. Ja no és la formació que ve a tu, si no ets tu que vas a la formació, perquè hi ha infinitat de canals per accedir a la formació.
Sí. Però s'ha d'accedir.
És que l'escola ha de buscar què és el que li convé i fer-se una formació o buscar qui et pot ajudar en aquest sentit. Llavors, això també ha canviat. Igual que ha canviat la classe, la concepció de la classe, que no hi ha, o sigui que la classe magistral no és res dolent, no és res que ens amoïni, hi ha d'haver tot, no?
Sí.
Hi ha d'haver un equilibri, però sí que ha canviat aquest paradigma d'unidireccionalitat, no? Sinó que tu has de proveir-te, no? Has d'anar a buscar el que
et convé. Sense parlar d'unidireccionalitat, per saber més, per aprofundir, vull dir, l'intercanvi és bàsic, no és només l'intercanvi.
No.
Jo no ho dubto. L'intercanvi és bàsic, perquè a més, i més en un moment així, no?
Però és un intercanvi però hi ha una
sèrie, sí, però hi ha una sèrie de coses que s'han d'anar definint, s'han d'anar clarificant, s'han d'anar comprovant, s'han d'anar posant a la pràctica. És això el que em refereixo. No podem, jo per mi, una cosa tan important com l'educació, no podem dir només intercanviarem experiències.
Home, no,
és això el que jo vull dir, no?
Un sistema d'avaluació regulat on poguéssim comprovar que tot això que estem fent o que estan fent els nostres veïns ha sortit bé, doncs per això ho provaré jo.
I què podem agafar d'aquesta experiència? Perquè, clar, ens posen dues escoles de model, no?, a tots els programes, les jesuïtes i l'escola Montserrat, no?, de Barcelona, que han fet una revolució, i és veritat, però clar, tenen la mateixa tipologia d'alumnes que nosaltres? No. A l'entorn és el mateix? No. Ells tenen uns professors seleccionats, tenen una tipologia de professors, nosaltres no, nosaltres tenim una varietat que ens enriqueix, però que som en un claustre i en diferents posicions. Després, les ràtios són les mateixes? No. Llavors, les instal·lacions són les mateixes? No. Tot això, per tant, copiar el model de dir allò ha sigut un èxit, hem d'avaluar per què ha estat un èxit i agafar aquelles coses que nosaltres podem aplicar. I potser tot ells fa molts anys que estan treballant, o sigui, ha sortit ara, però hi ha un bagatge. No podem dir, mira, ara copiem i ho fem nosaltres. Jo crec que hem de...
És que això estic totalment d'acord. No hi ha dues escoles que siguin igual, per tant s'han d'adaptar. Però hi ha unes coses que amb un canvi tan gran s'han d'anar estudiant, analitzant i s'han d'anar concretant. I hi ha unes coses bàsiques que han canviat. Aquestes coses bàsiques, quines són? I quins elements bàsics tenim per contribuir a que aquest canvi sigui positiu? Després això s'adapta a cada escola. Jo és que no estic en contra de tot això, al contrari, és imprescindible tot això. Tu no pots fer el mateix que fa a l'escola del veí. Perquè, però això és imprescindible, si no, hi ha el perill també de la dispersió, i l'educació és una cosa molt important, perquè després ells seran els que tindran que tindre aquestes habilitats que els permetin d'adaptar-se a aquest nou món.
Però la metodologia tradicional tampoc assegurava una uniformitat. No, a l'escola igualment sortien els nens amb diferents nivells de coneixement de les àrees, amb diferents aptituds, amb diferents capacitats. O sigui
que això sempre serà.
Sí, és inevitable.
Però hi havia una cosa que podia ser errònia o no podia ser errònia i que també ha canviat segons el temps, però hi ha hagut, no hi ha hagut, ha hagut sempre, no a les escoles, sempre la ciència, el coneixement avançat, a poc a partir de coses que es van solidificant i a partir d'aquí tu vas ampliant, canviant, modificant i aplicant. Però hi ha unes coses bàsiques que s'han de conèixer i no es pot dir només intercanviaré, parlaré, més això el que jo no... A part, un ha d'aprendre què està passant, per què, com i quines coses són les que són bàsiques perquè aquests alumnes s'adaptin.
Sí, però els
i després mestres... tu adapta'l al teu base. Els mestres són com tothom.
Som gent d'ofici i a vegades no ens ho reconeixem. A vegades no ens ho reconeixem. Considerem que les nostres capacitats i capacitats d'anàlisi, de tècnica de utilitzades a la classe, tot això, considerem una mica, a vegades entre companys, m'ho ha semblat, que és algo com si fos natural. I no hi ha tanta naturalitat en el nostre ofici. Al cap d'uns anys t'ho sembla que és natural. Vull dir, tenim un ofici, tenim uns coneixements, anem a buscar les lectures que ens convenen, parlem a la gent que ens convé, i jo crec que tenim aquesta maduresa per a emprendre canvis, per a haver de fer correccions, perquè les haurem de fer, perquè res s'ha fet sense correccions, i quan no hi ha correcció no vol dir que no hi hagi error, vol dir que no hi ha anàlisi ni hi ha avaluació. Per tant, si el que dèiem abans, si estem avaluant el que fem, tenim prou coneixements i prou capacitat per a fer-ho.
Però crec que el professorat està motivat, per... Bueno, sempre hi ha un petit grup que igual els hi fa tanta por aquest canvi, doncs que no. Però jo crec que els claustres estan motivats per aquest canvi i jo crec que en tots aquests anys anteriors que hem tingut una restricció de recursos força important, gràcies a la motivació del professorat i de tirar endavant, no? De l'esforç que fa per tirar endavant.
Jo crec que sí. No tindria sentit.
Sí.
El que passa que d'alguna manera és la pressió ve de baix. Quan, clar, hauria de ser la mateixa administració que marqués les pautes i els demés, doncs, posar-hi el seu gra de sorra, no? Però una mica pel que deia l'Isabel, no?, de que hi hagués aquesta línia de dir, doncs del currículum, el que és bàsic és això, i s'ha de fer això. I tothom, sigui com sigui, però els nens han de sortir, o els alumnes de secundària han de sortir amb aquests continguts assolits, no? I a partir d'aquí, veure quins són els mecanismes, com es fa perquè aquests nens assoleixin bé aquests continguts, a part de totes les altres habilitats.
Però continguts que poden ser habilitats, també.
Clar, la manera com es donen aquests continguts aprenen les habilitats. És de la manera com es fa. I llavors el que a mi em preocupa una mica és que potser la formació del professorat no és la que hauria de ser. Perquè jo he parlat amb gent que estan estudiant actualment magisteri i que els hi diuen els mateixos professors que han de donar les classes d'una manera dinàmica, que s'han de treballar per grups, que hi ha d'haver tota aquesta innovació a nivell metodològic, i resulta que ells continuen donant les classes com tota la vida, la classe magistral, donant uns continguts, apreneu a punts, estudieu i farem un examen. Clar, aquest mestre, per poder aplicar tècniques noves, ha d'haver viscut, no? Ha d'haver passat per una classe amb una metodologia diferent. Clar, si només li dius a nivell de teoria, penso que és pobre.
Sí, però això també està canviant. La Rovira i Virgili i la Universitat de Vic, per exemple, estan fent una doble titulació on els alumnes estan 3 dies a l'escola fent pràctiques i 2 dies a la universitat. Això durant tot el curs. I a més se'ls proposa, no se'ls obliga, se'ls proposa fer un viatge al final, un viatge a l'estranger i visitar altres escoles del món. I aquest any, per exemple, ens deien que dels 25 alumnes, 25 viatjaven a l'estranger, quan és una proposta que fa la universitat. No? Vull dir, algo sí està canviant, però és veritat, hi ha feina a fer, hi ha molta feina a fer, però la farem.
Dona esperança això, no?
Que els canvis mai són.
No, clar.
Ha de ser progressius perquè tothom ho pugui anar assimilant, els pares, els alumnes i nosaltres, no?
Sí. Doncs bé, així el futur de l'educació com el veieu?
Jo, molt interessant. Sí. Molt interessant. Crec que tinc la sort de això, que des dels pares és una cosa que ens amoïna, no? Què passarà amb els nostres fills, no? Aquesta incertesa, això sí que ens amoïna molt, no? Però com a professional de l'educació és apassionant. Estàs en un moment que...
Coincideixo totalment.
Que tothom té una il·lusió. Ara fa poc vam fer el pas aquest de la pel·lícula, del documental, i el contacte era la Begoña d'Escola Nova 21, que ara està treballant al Consorci de Barcelona, aquesta xarxa que han creat els moviments de renovació i Escola Nova 21, no? I hem tingut uns quants correus electrònics i al final l'idea, dic, és que a mi el que realment em motiva és aquesta cosa que tenim tots en aquest moment, no? que és ganes d'arromangar-nos, ganes de posar-nos-hi, ganes de fer, no? I això es respira. Hem tingut uns quants coses electrònics i veus aquesta il·lusió, no? Allí, i això és magnífic, no? No,
i això s'encomana, I això s'encomana. Jo penso que el bo...
Però
és
com a
això,
pare
no?
Inquieta una mica més,
sí,
que ja
clar.
Ho has dit al titular.
Clar. Sí. No me'n puc amagar d'això tampoc, no? Clar.
Bé, doncs nosaltres ja hem d'acabar aquí el programa perquè tenim un temps limitat. Us volem donar les gràcies per haver vingut en aquest programa, per haver pogut compartir amb vosaltres aquestes inquietuds. Doncs bé, esperem doncs, que els nostres oients també hagin passat una estona agradable i també els hagi fet pensar una mica tot aquest canvi que s'està presentant a nivell educatiu i que és això tan interessant per als nostres alumnes i pel futur, que són els que hauran de conduir la nostra societat. Us donem una vegada més les gràcies.
Moltes
i
gràcies.
Esperem...
A vosaltres.
Moltes gràcies per vosaltres. No? Doncs bé, fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara us deixem amb el programa El Planeta. Us recordeu, recordem que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Isabel Gaià, el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.